A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 35 minuts. Anem a l'Hospital de Sant Joan. Perquè no és que l'hospital no s'hagi patit, perquè també s'ha patit, però anàvem passant les setmanes, i vinga, anem passant les setmanes, i afortunadament, cap positiu. Raimon Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Arriba un moment que es pensa, o gairebé d'una forma obsessiva, en dir no, hem d'anar passant això i que no ens aparegui cap positiu. I això és gairebé com, no sé si dir, com un repte per tota la institució, per als treballadors, pels qui la porteu, per tothom.
A veure, la veritat és que és un repte i cada dia que passa per nosaltres també és una certa emoció positiva, però nosaltres diem que aquesta és una carrera de fons. Ja us explicarem una mica també les sensacions que hem tingut durant aquest període. El que passa que la complexitat és poder mantenir-se. O sigui, continuar cada dia sense que entri un virus que és desconegut, que cada vegada es coneix una mica més, però que és força complexa.
Aquesta història a l'hospital, quan comença més o menys, Raimon?
Bueno, nosaltres, com totes les residències, ens trobem en una situació complicada des de principis de març. El dia 12 de març, com totes les residències, fem el tancament absolut de la residència. Uh-huh. Com ja coneixeu, tenim també un centre de dia que el tanquem absolutament, i també un dels serveis que per nosaltres és fonamental, que és el servei de menjador social, passem i el canviem en un sistema de menjar per emportar, perquè volem minimitzar els riscos de que qualsevol persona entri a la nostra entitat.
No ens hem ficat encara en això. Com reaccionen les famílies a aquest, diguem-ne, aquest blindatge, aquest tancament?
Bueno, la primera reacció és complexa, com és lògic. Nosaltres l'únic que podem dir és agraïment a les famílies actualment, però el primer dia va ser molt complicat, moltes trucades, fins i tot amb una primera pensada algunes de les famílies també van dir de poder portar-se els seus familiars, bueno, el que és lògic en una situació mm-hmm. d'aquest estil. Tothom desconeixia que faríem un tancament primer a les residències i després hi hauria un tancament de tota la societat, com ha estat actualment.
Per tant, es comença tancant el dia 12 de març i a partir d'aquí?
Sí, 12 de març, prèviament ja havíem fet uns sistemes de control, sobretot de neteja amb les visites, d'intentar tancar els circuits per fer les visites, i a partir d'aquí comencem el que és el nostre dia a dia amb una nova realitat. Primer treballem un pla d'acció bastant, bueno, el més professional possible des d'un punt de vista de contingències de personal. El nostre objectiu principal són els nostres usuaris i les nostres usuàries. Després establim un pla de comunicació amb les famílies el més diari possible, amb un sistema de, primer, canalitzant mitjançant un butlletí que inicialment fèiem mensual i que actualment fem cada 3 dies per setmana. Treballem un sistema de streaming inicialment, streaming global, perquè les famílies es puguin connectar a la nostra entitat i vegin com funcionem a nivell d'entitat, i després ho transformem en videotrucades individualitzades, també per garantir aquesta visió diària o cada 2 dies amb les famílies. Fem un pla de treball de contingències molt, molt elevat, sobretot basat en personal, perquè conegueu una mica, nosaltres tenim un consell de direcció que es reuneix cada dia. El primer punt del dia és el personal, perquè dintre d'aquesta situació, d'aquesta crisi, ens trobem fins i tot amb una punta de possibles baixes, on hem de cobrir 20 baixes de personal que, sense tenir una clara definició ni de Covid ni absolutament res, només amb un petit símptoma, el que nosaltres fem és, per un sistema de prevenció, fent que les persones, que els nostres treballadors no entrin a treballar. Això ens permet també intentar minimitzar el risc d'una manera màxima. Treballem també amb un pla de treball, d'una certa bossa de treball de persones substitutes per tenir-les presents en cas de ser necessaris. Fem un pla de treball també de 2 hores amb tot el nostre personal, que ha fet un esforç molt important i que s'ha posat de valent davant d'aquesta situació. Establim també fins i tot un pla de treball de possibles monitors de migdia en cas de que tinguéssim una situació molt complicada amb la nostra entitat per poder tenir més personal per donar resposta a la nostra realitat. I això ens ha permès, a poc a poc, no volem... O sigui, hi ha hagut un factor, com diuen els alemanys, el 80% hi ha sort i el 20% hi ha una certa planificació, no? Doncs nosaltres hem intentat treballar molt amb aquesta planificació i de moment hem aconseguit que aquesta situació...
No ho havíem preguntat encara aquest matí, segurament perquè és un concepte que es desmarca molt de l'ortodoxia del procediment, dels criteris. Hi ha sort en aquesta vida, també?
Home, nosaltres creiem que sí, hi ha una part de sort, sempre. El que passa que hi ha alguns jugadors, no, que diuen que quan més entreno, més sort tinc, no? Llavors, hi ha el doble factor. A més, entenem, amb el nostre sector, la majoria de residències han treballat de valent, han treballat molt bé, i entitats que nosaltres coneixem, amigues, que han fet les coses molt bé, han tingut problemes molt greus. Per tant, nosaltres no volem donar cap tipus de lliçó, tot el contrari, des del punt de vista de la humilitat. Hem tingut un procés que ha estat encertat, hem treballat amb les màximes mesures i la sort també ens ha acompanyat una mica.
Tornem a aquest principi, perquè suposo que fins que no hi va haver la possibilitat de realitzar test, aquesta incertesa de... Bé, tindrem asimptomàtics i no ho sabem, si no hi ha... símptomes, pot haver també residents que en poden tenir, els treballadors entren, surten. Com es gestionen aquests dies fins que l'hospital no va poder allò activament dir, bé, vinga, testa tots els treballadors i veure què passa?
Sí, nosaltres prèviament el que vàrem intentar és treballar sempre símptomes, perquè els asimptomàtics, com han dit també els meus companys, és molt complicat treballar-ne. El que vàrem fer és una primera criba i una primera proposta per part de l'entitat. Aquí sempre hem tingut molt recolzament per part també del nostre patronat, i vàrem fer una recerca de test per als nostres treballadors. Mm-hmm. Vam pensar que els nostres treballadors eren els que sortien cada dia, els que tenien contacte fora, els que podien ser fins i tot els que contagiessin els nostres usuaris, i el dia 27 de març vàrem aconseguir fer, per una recerca per part nostra, fer els 65 tests inicials per als nostres treballadors.
D'acord. És a dir, que gairebé veu fer servir un criteri estadístic. El col·lectiu que té més risc de patir un contagi és el que entra i surt més sovint de la residència que no pas el que està dins i de moment no ha tingut cap simptomatologia.
Efectivament. Llavors, fins i tot nosaltres ho vam fer per fases. Primer van treballar tot el personal que estava d'atenció directa amb els nostres usuaris. Nosaltres tenim una plantilla de 92 persones i en una primera fase vam fer els 65 que estan en contacte cada dia amb ells.
D'acord.
Els que no estem en contacte fins i tot varen minimitzar, Varen fer un pla de treball d'algunes persones d'administració que estan fent teletreball. Varem intentar ja l'equip directiu amb despatxos sense tenir interacció amb els nostres usuaris, perquè la manera d'intentar minimitzar el contagi és tenir el mínim impacte o les mínimes relacions amb els nostres usuaris. Uh-huh. Els 65 van sortir negatius, va ser sí. una sorpresa positiva, i després vam fer un pla de treball continuant amb tots els treballadors, fins que ara per ara el 100% dels nostres treballadors hem fet els tests i tots han sortit negatiu. A més, vàrem fer una proposta de protocol d'acció, que això està funcionant molt bé. Qualsevol persona que retorna d'una baixa possible, que ha tingut tos, que ha tingut un petit símptoma, abans que s'incorpora a la nostra entitat, li fem el PCR per garantir que aquesta persona no té el virus.
Suposo que això deu haver passat amb tothom, però aquesta responsabilitat que assumeixen els treballadors de dir hem donat negatiu i això ha de continuar fins al final, per tant, haig d'arribar a casa, haig de complir, haig de fer tot el possible perquè quan torni a la residència no sigui jo un vector de transmissió, no?
Clar, efectivament, sí. El més important és també la responsabilitat que han tingut els nostres treballadors amb les seves accions diàries. Sí, és sortir d'aquí i ser capaços d'intentar no contagiar-se fora. Aquesta és la complexitat d'allò, perquè el test surt avui, però demà no vol dir que no tinguis el contagi. Llavors, hem treballat i el nostre equip ha estat un equip que realment ha demostrat ser molt professional i donar molta força a la nostra entitat.
Quants residents teniu, Raimon?
Doncs 105 usuaris. Nosaltres també, amb l'ajuda de l'Ajuntament, això també en una segona fase vam poder fer els tests als 105 usuaris, i això ens va donar també una certa alegria, perquè aquell dia sí que va ser un dels dies emocionants per nosaltres, quan vam veure que tothom era negatiu. Doncs aquell dia va ser un dia de felicitat, que el dia següent vam baixar ràpidament la felicitat per continuar amb la normalitat, perquè no podem baixar la guàrdia.
El teniu marcat aquell dia, Raimon?
Sí, el tenim molt marcat.
Perquè això és per celebrar-ho l'any que ve, no? El dia en què tots vam donar negatiu.
Esperem, perquè saps què passa? Nosaltres volem no celebrar perquè estem encara ocupats, nosaltres ara parlem, estem més ocupats amb la fase de desescalada, en veure com som capaços de donar resposta a l'obertura de la residència, les visites, estem treballant en la planificació del dia després, perquè aquest virus està, no s'ha anat, i de moment ha vingut per quedar-se. És cert que ara ja portem 64 dies tancats, i hem estat capaços, i hi ha molt més coneixement de la situació d'un Covid-19, però encara així hem de ser extremadament prudents.
Dues qüestions a partir d'aquí, perquè heu viscut la gestió de tota aquesta crisi sent espectadors també del que ha passat arreu de Catalunya i sobretot del que ha passat amb algunes residències, no? Quina sensació dona el saber que estàs mantenint, que estàs intentant fent-ho tot, però que estan passant coses que veritablement estan cridant no només l'atenció dels mitjans, sinó de la societat en general?
La veritat és que és una mica seguint el fil conductor que abans he comentat. Per molt bé que facis les coses, que moltes entitats i moltes empreses han treballat de manera molt, molt positiva, la situació i el desconeixement d'un virus que entra sense que tinguis gran capacitat de donar resposta és molt complexa. La criminalització en alguns moments de les residències, per mi, no, el focus de com s'ha gestionat les coses, crec que hauríem de fer una reflexió, perquè sapigueu, el dia 28 de febrer nosaltres vam fer una trobada d'envelliment actiu on vàrem aplegar a 15 entitats del tercer sector, entitats que estan donant resposta a aquesta realitat, i parlàvem del quart element, que és l'element social, que és el model que hem de definir entre tots de quin és el model sociosanitari i com l'hem de dotar econòmicament, o sigui, quina és la problemàtica actual. Salut, si mireu una mica la reflexió dels pressupostos de la Generalitat, l'increment de salut aquest any havia estat considerable, i nosaltres com a sector social no vàrem estar capaços, o no vam ser capaços, com a lobby de sector, d'incrementar pressupostàriament la dotació pressupostària de les residències. Això, en un moment o un altre, s'haurà de fer una reflexió de quin és el model, que els meus companys abans ho han dit, i quines són les dotacions pressupostàries, quina és la problemàtica del capital humà que també ens costa trobar, com pot ser els infermers. O sigui, aquí hi ha una reflexió en veu alta i un treball que segur que haurem d'abordar entre tots.
Segona, hi ha un factor emocional també, ens ho comentava en Josep Serra, el fet de tenir confinats o residents a l'habitació. Això també suposa un desgast emocional que d'alguna forma també s'ha d'intentar gestionar. Com ho heu fet en l'hospital per, no sé si dir, intentar conciliar una certa mobilitat dels residents? No sé si en aquest sentit el jardí ha servit de molt o no. Com ha anat això?
A veure, la nostra realitat és que a l'hora de... el que abans podia ser una certa dificultat, perquè tenim 6 menjadors, espais gairebé unitats de convivència compartida, això també ha estat una fortalesa per la nostra entitat, perquè ens ha permès aïllar espais on tenim el grup d'usuaris detectats i fins i tot fer alguna acció col·lectiva amb ells, fins i tot per baixar tenim 12 hectàrees. O sigui, com tots coneixeu, la nostra entitat té factors molt positius que permeten que hi ha usuaris que tenen autonomia plena, que com a mínim poden sortir al jardí, poden fer passejades, porten 64 dies sense poder sortir. Estem parlant d'una situació molt, molt complexa. Molt, molt complexa. Sí, realment, la nostra entitat està millor preparada amb algunes coses, sobretot amb instal·lacions, crec jo, el que també provoca una dificultat en gestió. fins i tot a nivell de capital humà. Hem tingut més, tenim més persones segurament per horaris i per franges. També hi ha hagut un canvi perquè hem hagut de canviar les funcions de les persones que feien anteriorment coses. O sigui, coneixeu que nosaltres tenim altres activitats i el que hem fet és hem derivat totes les persones cap a l'activitat principal que està en la residència. I això ens ha permès donar resposta doncs, des d'intentar minimitzar o millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris. Hem fet bingos virtuals amb l'ajuda d'algun familiar. O sigui, estem fent coses per intentar cercar una certa normalitat dintre d'una situació molt complexa i molt emocional.
Ens cridava l'atenció també, amb tots els matisos que ens vulgui posar en Raimon Martínez, perquè al cap i a la fi, la residència, òbviament, l'hospital ha viscut canvis i ha viscut obres, etc etc. Però, és clar, la concepció original de l'edifici és de l'any 12, és anterior a la grip espanyola de l'any 18. I aquest edifici de l'any 12 en un entorn de vinyes i amb jardí, etc etc, encara ha pogut demostrar que aquesta concepció de tenir una residència envoltada d'un espai on es pugui sortir, on es pugui mantenir encara una certa llibertat de moviment en algun moment, ha estat bo ara també.
Sí, jo crec que ha estat clau.
Ha estat clau amb un edifici contemplat fa més de 100 anys enrere.
Sí, la realitat, o sigui, nosaltres tenim la sort, jo personalment, de gestionar, de portar la direcció d'una entitat que és l'herència de l'any i l'esforç de moltes persones que han passat per la nostra entitat i han preservat un tresor. Actualment, per nosaltres ho veiem d'aquesta manera. I és el que estem intentant, O sigui, sobretot els nostres usuaris, que la seva qualitat... Per nosaltres la prioritat és els usuaris i les usuàries, perquè el 95% són usuàries, i a vegades parlen d'usuaris, la majoria són dones. Com a mínim un entorn privilegiat com el nostre és ideal per poder viure, perquè fa la seva casa. O sigui.
Com creieu que han de, si és que ho han de fer, que han de canviar les residències a partir de l'experiència d'aquesta crisi?
Bueno, haurem de treballar el model sociosanitari. Fa molts anys que s'està intentant treballar entre serveis socials i salut. I és una concepció que segurament haurà d'avançar d'una manera potent. Hem de definir i hem de reforçar el model. Hem de parlar també de quines són les condicions econòmiques que hem de tenir per al nostre personal. Hem de veure quin és el capital humà que també haurem d'incorporar cap al futur. Hem de preveure quina és la formació que necessitarem. O sigui, nosaltres com a país tenim un problema d'infermeres, per exemple. No hem fet una bona dimensió de quines són les necessitats futures. Estem parlant d'un conveni col·lectiu que parla d'uns salaris baixos d'aquelles persones que estan donant o atenent a les nostres persones més importants. Clar, això s'haurà de redefinir i la dotació pressupostària serà clau per veure quin és el model de valor afegit. També, com a societat, ens haurem de fer un pensament de quin és el model. I crec que governamentalment, jo crec que no hem de ser crítics, o hem de ser crítics constructius, hem de mirar cap al futur i hem de veure com som capaços de construir un model millor dotat i que estigui més adaptat a les necessitats de les persones.
D'alguna manera està definint en Raimon Martínez un model que demana també un canvi en les prioritats.
Efectivament. A veure, el futur, jo espero que d'aquesta crisi fem un aprenentatge entre tots i siguem capaços de construir un model diferent. Espero i desitjo, Aquí també cal dir que el que hem vist és una societat, hem vist el millor i el pitjor, però una societat des del punt de vista de solidaritat que s'ha apropat a la nostra entitat, gent que ens ha volgut ajudar, una societat que vol aportar molt, i altres entitats del tercer sector amb les quals estem treballant, que crec que entre tots hi ha entitats mercantils que podrem fer transformacions, que crec que el futur anirà cap a un model una mica més enfortit, amb unes condicions.
Diu una darrera qüestió, com que fa uns moments parlava en Raimon Martínez de la desescalada, les famílies poden tenir més o menys una data al cap a partir de la qual es podran adreçar a l'hospital a veure físicament els seus familiars?
Vull ser molt prudent, perquè en la patronal, i aquí patronal, la normativa vigent està avançant molt ràpid. Nosaltres en una setmana estem fent alguna proposta per poder apropar les famílies a la nostra entitat, però vull ser extremadament prudent, perquè alguns parlen, si mireu el decret, a la fase 1, fins i tot a la fase 1 dels territoris del nostre país que han entrat a la fase 1, podrien obrir parcialment els centres de dia. Mm-hmm. Hi ha patronals, la nostra patronal, ACRA o PAT, que estan treballant en fases, fins i tot des de una primera o segona fase, intentar fer visites dels familiars de mitja hora d'una manera ordenada. Nosaltres estem ara treballant un pla d'acció que m'agradarà compartir amb vosaltres, però que m'agradaria ser extremadament prudent per no generar ni expectatives. Les famílies han estat al nostre costat, hem estat dintre de la situació de crisi, perquè conegueu, el dia 4 d'abril nosaltres vam tenir un aïllament preventiu amb una persona que tenia símptomes de Covid. Símptomes de Covid no serien símptomes de Covid, sinó una petita problemes de saturació, i vam fer un aïllament. Hem estat extremadament prudents a l'hora de comunicar amb les famílies, de treballar amb les famílies, però hem de ser prudents perquè jo crec que es mereixen que les nostres famílies també sàpiguen quin serà el nostre pla d'acció i després comunicar-ho com hauria de ser.
Doncs ens agafem en aquesta prudència, perquè per descomptat, de la prudència de ben segur se'n poden treure molts resultats. De la imprudència o de la pressa es demostra també que molt sovint els resultats no són els esperats. Per tant, diguem-ne que a partir d'aquesta prudència i d'aquest criteri, d'aquest protocol que estableix l'hospital, aviat sabrem coses, però de moment, tothom a casa, tranquil, els avis i les àvies estan bé, els treballadors estan bé, tothom està bé, i així hem de continuar encara per uns quants dies més. Raimon, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Sort, com no.
Gràcies, i sobretot també vull enviar un missatge al més important. Primer de tot, els nostres usuaris són el principal objectiu de la nostra entitat. Les famílies, un agraïment màxim, perquè sempre han estat al nostre costat, i la seva paciència, i després a tot l'equip, des de el netejador que ha fet possible que la nostra situació sigui espectacular, la recepcionista, els nostres agricultors, els nostres tècnics que han canviat la seva activitat per adaptar-se a noves situacions, a l'equip directiu i el patronal que ha estat al nostre costat en tot moment amb aquestes situacions tan complexes.
Deixa'm que hi afegeixi una cosa aquí, perquè ho haguéssim pogut preguntar amb altres de les converses del dia, però de vegades quan surts al carrer i veus determinades coses dius... Nosaltres aquí fent l'esforç de la vida i al carrer passen coses que vaja, que agafaríem algú i li diria quatre coses ben dites.
Sí, no, tens tota la raó. Sí? Ara ens cal treballar la responsabilitat individual, que ens farà... Sí, el model, també la societat ha de ser prou madura com per veure que alguns estem intentant minimitzar riscos sobre persones molt vulnerables, i ara és el moment de la responsabilitat individual. Però bueno, esperem que el nostre futur sigui millor.
Raimon, gràcies de nou.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I ara, només faltaria. Adéu-siau, bon dia.
Abraçada.